Molt bon dia avui a l'Ofici de Viure en contra de l'eufòria.
Gaspar Hernández, l'Ofici de Viure.
Normalment, el nostre organisme gestiona i processa les emocions de manera natural, sense que es produeixi cap trasbals que modifiqui l'equilibri del cos. Els problemes comencen quan les emocions són massa intenses o quan es repeteixen amb freqüència o quan duren massa temps o no són expressades adequadament. En aquests casos hi ha el que els xinesos diuen un bloqueig energètic, i aquest és el cas d'emocions com l'eufòria, segons la medicina tradicional xinesa. A la Xina vinculen el cor amb l'eufòria. Segons la medicina tradicional xinesa, el cor és la causa del shen, la ment o l'esperit. Aquest concepte inclou tots els aspectes emocionals i intel·lectuals de l'ésser humà i, per tant, totes les emocions l'afecten. Les emocions tenen una relació directa amb els òrgans, segons la medicina tradicional xinesa, i quan es troben en excés poden afectar l'òrgan concret. Diu la metgessa i monja Teresa Forcades, en referència a la relació amb les emocions i la malaltia, que per nosaltres l'eufòria no és cap patologia, no és res negatiu, però que en la consciència oriental la persona eufòrica és aquella que no té pau interior. Sovint, entre els pacients tributaris d'infarts de miocardi hi ha els que anomenem, diu la doctora Forcades, personalitats de tipus A, els executius agressius, persones que van accelerades i que acostumen a patir del cor. L'alegria, entesa com a pensament positiu, és part fonamental del benestar, però quan hi ha un excés d'alegria, eufòria, generarà certs símptomes i certs desajustos, perquè se sobreestimula la ment i, per tant, el cor. Diu l'especialista en medicina tradicional xinesa, Dardane González, que si l'eufòria afecta el cor, és possible que es notin palpitacions, sobreexcitació, insomni, inquietud, riure descontrolat, parlar incontroladament. Una manera de mantenir a ratlla aquests excessos és practicar la respiració conscient, millor a l'aire lliure, practicar exercicis com el qigong o el tai chi, evitar els aliments de naturalesa calent i picant i aprendre a gestionar millor les emocions. Avui en parlem a l'Ofici de Viure, perquè sembla que quan ens referim a l'eufòria estiguem parlant d'una emoció positiva, i no és exactament així. A l'Ofici de Viure, de fet, ens posicionem en contra de l'eufòria.
Miquel Masgrau. L'home actual oscil·la entre l'eufòria i l'apatia, lluny de la serenitat i la pau interior que permet gaudir plenament de l'existència.
Hola, bon dia. Soc Miquel Amador Guillem. Conjuntament amb el professor Antoni Portell portem el postgrau en coaching de la Universitat de Vic. En aquest cas, parlem de l'eufòria. L'eufòria seria un estat d'ànim, en definitiva. És un estat d'ànim que ens proporciona la sensació de benestar exterioritzat. Aquesta sensació de benestar exterioritzat no és una altra cosa que l'altre extrem de la depressió. Tothom hem sentit parlar de... hem etiquetat alguna vegada alguna persona com a maníaco depressiva. No? Pues la depressió seria un extrem i la mania, en aquest cas l'eufòria, seria l'altre. Clar, l'important és que quan nosaltres mateixos estem en qualsevol situació, l'important seria lograr l'equilibri, no? Estar equilibrats, estar francament compensats en nosaltres mateixos. Ni tan eufòrics ni tan depressius. És a dir, hauríem d'estar una miqueta en aquest punt mig. Clar, això ho veiem, per exemple, en persones que tenen una malaltia, una malaltia, a més, un greu, que en alguns moments, per la medicació que estiguin prenent, senten aquesta satisfacció física que els porta a estar en aquest estat d'eufòria. En aquell moment suporten qualsevol adversitat, que és la seva pròpia malaltia. Bé, això seria, diguem-ne, una satisfacció física. Ara, també pot ser gràcies a una gran alegria. És a dir, de cop i volta m'ha passat no sé quina cosa que em porta una gran alegria i diguem-ne que tinc una emoció tan gran que no m'adono de la realitat que m'envolta. I quan torno a la realitat és quan caic en l'altre extrem. Per tant, simplement dir això. És a dir, entre aquests dos extrems, mirar de buscar l'equilibri.
Què tal, Ricard Rotllan? Molt bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Estava escoltant atentament les noves sintonies del programa.
Sí.
Ja les aniràs sentint. Sí, ens renovem.
Està bé.
Hem canviat algunes sintonies.
Això es creixa, també.
Mònica Esgueva, molt bon dia.
Molt
benvinguda,
bon dia.
Ben retrobada.
Gràcies.
Com anem, Mònica? La Mònica acaba de tornar de Dharamsala amb el Dalai Lama. Com està, la santedat, Dalai Lama?
Tiene buena salud y sigue desprendiendo mucha energía y ayudándonos a todos.
Mira, el líder d'en Ricard Rotllan.
Sí, líder i mestre, en aquest cas, també. I un gran exemple a nivell mundial, també. Hem de tenir en compte que la seva, diguem-ne, energia en el sentit de la pau i l'harmonia i el benestar entre tots els éssers és destacable i és molt important.
És un gran líder espiritual, no? I aquest home que deu anar de bòlit, és curiós com té aquesta, com diu la Mònica, no? Aquesta salut de ferro.
Hombre, le operaron este año, pero cualquiera lo diría, y tiene 70 y muchos años, y es, sigue siendo impresionante, sigue siendo una fuente de inspiración para muchos.
I té quantes vides ja? Em sembla que algú ho ha calculat, no? Que em sembla que porta ja més de 400 vides viscudes. No?
Bueno, es el 14, no?
14 de Dalai Lama. Però, bueno, de vides potser no he tingut moltes més, no? Com tots nosaltres, que hem tingut possiblement moltes vides.
Sí, vostè, Ricard, sap quantes vides ha viscut abans?
No ho sé, no tinc aquesta sort, perquè encara no he arribat d'un extrem de clarividència búdica, per dir-ho així. El Buda, per exemple, les va saber comptar, cadascuna d'elles, perquè, evidentment, va veure tot el procés de les causes, les accions causants que li havien produït el resultat d'assolir la plenitud búdica, no? I ho va poder explicar d'alguna forma.
Bé, estem parlant de la reencarnació, en el fons budista, del concepte de reencarnació, i de vides passades. Què tal, Isabel Calperrufat? Molt bon dia.
Molt bé,
Isabel Calperrufat, doctora en antropologia i ànima de l'escola de Qigong de Barcelona. Després ens explicarà com van les coses. Què en pensen des del Qigong de l'eufòria?
Bé, es considera que l'eufòria és un excés d'alegria, i per tant, dintre del Qigong es considera un dels 7 mals que pot provocar, fa un moment parlaves de bloquejos energètics, però no només bloquejos energètics, sinó simplement irregularitats de la circulació del chi. I com el chi és l'energia vital que dona vida al nostre organisme i que alimenta els nostres pensaments, les nostres emocions, doncs significa que qualsevol irregularitat en aquesta circulació del chi pot afectar tot l'organisme, la nostra vida emocional i fins i tot la manera que tenim de veure el món, de percebre les coses.
Però com a societat, valorem bé, i ara que la pregunta ja li faig més a l'antropòloga, veiem amb bons ulls l'eufòria.
Sí, és clar, perquè bé, el futbol, per exemple, és un bon exemple, no? No existiria, no tindria aquest èxit si no hi hagués, si no entressin els espectadors en aquests estats emocionals eufòrics, que, de fet, bé, ho sabem per la bioquímica també, quan estàs en un estat d'eufòria, el cervell allibera tota una sèrie de substàncies, la dopamina, les endomorfines, hormones, proteïnes, etc, que creen, no?, un estat de benestar. El que passa és que aquest estat de benestar o de plaer és momentani, és transitori. I, clar, després de l'eufòria ve l'estat anterior, ja sigui la sensació de buit, de depressió, és igual, l'estat en el que tu estiguis anterior a l'eufòria.
Llavors, la solució que se'ns dona doncs és anar perseguint l'eufòria com una pastanaga, no? De dir, doncs més eufòria, més eufòria.
Clar, llavors, doncs, en el Qigong, en el pensament asiàtic, el que es busca sempre és l'equilibri, no els extrems, sinó l'equilibri, no? I, per tant, quan treballem per activar l'energia del cor, que és la seu de les emocions i del pensament, treballem per equilibrar els extrems, no caure ni en estats de depressió ni en estats d'eufòric, no? Sinó en treballar per estar ben equilibrats, i per tant, en el moment en què estem ben equilibrats, la nostra ment està equilibrada, el nostre pensament és més clar, no reaccionem a les coses, sinó que controlem les nostres reaccions, i per tant la nostra vida pot ser més equilibrada. No?
Vostè parla des del cos cap a la ment, però també pot ser l'inversa, no? Clar. En Ricard Rotllan ho faria a l'inrevés, no? Primer la ment i després el cos. O
clar,
no?
Clar, sí, perquè tot això sempre és un feedback, no? Sí.
No sempre, perdó.
Perquè quan fa ioga no.
Des del Hatha Yoga has de treballar des de la ment al cos, però el cos influeix en el benestar que li produeixes en l'exercici i que la ment estigui també asserenada. O sigui que és això.
És un tot, no?
Sí, sí.
Avui a l'Ofici de Viure, en contra de l'eufòria.
Dardané González. L'alegria és l'emoció que, si es desequilibra, pot lesionar el cor.
Un dels motius pels quals en Ricard Rullán és vegetarià és que la carn provoca eufòria.
Sí, sí, la substància que té la carn són euforitzants. Llavors el que fa és pujar-te un pic d'eufòria molt gran, però clar, quan s'acaba l'efecte, que baixes en una depressió. Llavors necessites imperiosament menjar-te un bistec o el que sigui per pujar una altra vegada l'eufòria i quan s'acaba una altra vegada la depressió. Però què passa amb aquestes, d'aquest dragon can, què passa, no? Que a vegades la depressió s'instal·la més forta i costa molt sortir de la depressió. Perquè no hi ha substància que t'ajudi. Llavors has d'entrar dintre de teràpies amb pastilles, píndoles i altres coses.
Però jo no sabia realment que la carn provoqués aquesta eufòria, perquè si no menjaria més carn.
No, ja et dic que és perjudicial. Perjudica per això, perquè són uns nivells d'eufòria que no són normals pel cos. Tu no els pots controlar, no són controlables. Llavors, en aquest sentit, tot el que no sigui controlable o gestionable per la teva ment no és un nivell d'eufòria, no és una alegria normal, diguem-ne. No?
La Mònica Esgueva... també és vegetariana.
Però jo no, en principi no per aquestes razones,
Por otra, sí. Però també està en contra de l'eufòria, o no?
Pues me ha parecido muy interesante el tema, porque es cierto que, no, que va un poco en contra del sentido común, estar en contra de la euforia. Y entonces me parece muy interesante que hayas traído este tema,
bé,
¿no?
En el fons, el programa el que pretén dir és que estem a favor del terme mig, no? Uh-huh. I de la pau, del benestar, de la tranquil·litat, però no dels extrems. L'eufòria seria un extrem.
Yo creo que la gente tiende a confundirse a veces y pensar que la euforia es algo relacionado con el optimismo o con la alegría.
Coses de les quals estem molt a favor. Estem molt a favor de l'alegria i de l'optimisme.
Pero yo creo que esto es el estadio superior... Pero el estadio superior, que cuando subes y estás un ratito, está bien. Pero cuando dura mucho, como estabais diciendo, bajamos. Yo creo que es que no solo se baja al estado anterior a la euforia, sino que se baja un peldaño más o dos. Y es entonces donde es difícil volver a subir, porque la euforia es adictiva. Entonces luego buscamos esos medios, lo que nos ha hecho es llegar ahí. Y si no lo encontramos por esos medios, pues ¿qué es lo que hace la gente? Recurre muchas veces a las drogas, por ejemplo, porque necesita ese estado. Y naturalmente esto no viene.
A través de l'esport sí, per exemple.
A través, yo diría, a través del deporte, pero sobre todo del triunfo en el deporte. Por ejemplo, a través del orgasmo. Esto pasa. Cuando está uno enamorado. ¿Por qué la gente quiere estar siempre enamorada? Porque es un estadio en el que estás eufórico. Pero, claro, durante mucho tiempo, al final, esto es un desequilibrio para, como decías, para el cuerpo y para la mente y para el espíritu.
Uh-huh. Sí, claro. Hem de distingir entre l'eufòria, que en el Qigong i en el pensament xinès veiem com un excés d'alegria, i l'alegria mesurada, no? No té res a veure exactament. Els estats d'eufòria són passatgers. És que són passatgers, aquesta és la definició. Per tant, després de l'eufòria tornes a un altre estat, o com diu la Mònica, fins i tot baixes un esgraó. Però et crea una addicció, per tant, cada vegada necessites més i més i més d'allò que t'ha produït aquest estat. Mentre que l'alegria no resulta d'un estat passatger. L'alegria veritable ve d'un enteniment profund de la vida. I aquest enteniment profund de la vida és el que et dona una serenitat que fa que el cor tingui una plenitud, no? La plenitud que fa que estiguis, doncs, en harmonia la teva ment, les teves emocions, fas el teu actuar amb el que tu sents, estàs en harmonia amb el teu entorn, amb els altres, i des d'aquesta alegria serena vius la vida en plenitud.
És molt interessant aquesta expressió, alegria serena.
Sí, molt interessant, sobretot tenint en compte això, que l'alegria no ha de ser una cosa que sobrepassi, diguem-ne, la teva capacitat de gestió, com és l'eufòria. L'eufòria a vegades és ingestionable, i és per això perquè la busquem, perquè ens arrossega, no? En canvi, l'alegria serena és aquest saber estar amb la vida, entenent la transitorietat, per exemple, perquè totes les circumstàncies poden ser euforitzants o poden ser depressives, no? Però en qualsevol moment, la serenitat, aquesta que diem l'alegria serena, la pots mantenir sempre. perquè, per exemple, quan medites, no? Quan medites estableixes un estat de tranquil·litat i de pau interior, llavors les circumstàncies, siguin euforitzants o siguin depressores, no t'afecten en aquest sentit, mantens aquesta alegria serena. Això és molt important, aquesta serenor sí que és gestionable. En canvi, l'eufòria circumstancial per les coses de fora, que evidentment el budisme basem més l'enteniment de la vida amb la comprensió interior, no per les coses, diguem-ne, que t'animin o que et produeixin eufòria o depressió, sinó per el que tu puguis fer des d'elles o amb elles, des de dins, des de la teva ment, és a dir, com pots gestionar tot això. Llavors, si estàs amb aquesta alegria serena, és molt més fàcil que coses que et deprimeixen o que t'euforitzen no t'afectin en aquest sentit, i mantingues aquesta estabilitat, aquesta pau, aquesta tranquil·litat serena.
Isabel Calpe Rufat. El Qui Gong harmonitza les emocions, augmenta la confiança interior i permet desenvolupar les nostres capacitats creatives.
Força oients del mur del Facebook de l'Ofici de Viure, per cert, moltes gràcies per les vostres aportacions, que diuen que amb l'eufòria arriba l'ansietat. Estic eufòrica i ansiosa, diu la Luna. Ansiosa per compartir les meves emocions, per explicar el que passa. Llavors, ens explica que l'eufòria es viu molt diferent segons la cultura. Ella ens explica que és brasilera i que l'eufòria és una constant en la seva cultura, però que té un punt perjudicial, creu ella, per l'ansietat que et genera.
Bé, és el que estàvem comentant fa un moment, no? Que et genera ansietat perquè necessites tornar a viure aquella circumstància que et condueix cap a aquest estat d'eufòria, amb la qual et crees una addicció perquè crees una dependència. Aquesta alegria no ve de dins, sinó que depèn d'un element extern a tu.
El que passa que ella la veu com una emoció socialitzadora, diu, pel que ens contava la Isabel abans, no? El futbol, per exemple.
Home, també, o els carnavals de Rio.
Imagina,
no?
Si és brasilera, evidentment.
Sí, però a Brasil, que per primer cop en molts anys no tenen crisi, perquè t'ho expliquen, no? Que si nosaltres aquí estem, per primer cop no tenim crisi, però, en canvi, hi ha molta ansietat, molta depressió i molts tranquil·litzants receptats, també. O sigui, estan caient amb els mateixos problemes que nosaltres a nivell de psicologia col·lectiva. Maya ens explica, crec que l'eufòria no sempre és bona, provoca ansietat, amaga un estat de malestar. Conec persones amb una eufòria fora de lloc. L'Emilio ens diu que té sentiments contradictoris, benestar i por de que s'acabi el benestar. Diu fins a quin punt això té a veure amb el sentit de culpabilitat. La Lluïsa diu, al principi molt bé, però arriba un moment, diu, d'empatxo. Alguna cosa que em diu que és excessiu. En Jordi ens diu que l'eufòria desmesurada i sostinguda massa temps és una gran desestabilitzadora.
Yo creo que estaría bien destacar que la euforia uno no la elige. La euforia le viene desde algo, como decías, desde algo desde fuera, pero le cae del cielo, entonces es como que la euforia te lleva, no tienes ningún control. Y sin embargo, en la alegría, en esa alegría serena, en esa alegría profunda, en eso que los franceses llaman joie de vivre, ¿no? La alegría de vivir, esa sí la eliges tú. Entonces, si uno no quiere estar a merced de las circunstancias externas, tiene que cultivar la suya propia, la interna, no esperando que sean las cosas de fuera, pues como puede ser un partido de fútbol que gane tu equipo, pero si no gana tú no tienes la euforia, entonces dependes de lo de fuera.
Sí, més, claro, el corazón, el cor, és la seu de les emocions i del pensament, no? En el pensament xinès. Per treballar aquesta alegria ens hem de qüestionar sobre la filosofia de vida, o sigui, sobre la nostra filosofia de vida, com percebem la vida, no? I per qüestionar-nos sobre els nostres valors i veure si hem de modificar alguna cosa aquí, no? Per permetre que les nostres actituds davant de la vida siguin més positives i, per tant, la nostra vida canviï, podem trobar aquesta joie de vivre al dia a dia, no? No de manera momentània, sinó que sigui un cultiu, no? Aquell com qui llaura un hort, doncs, cultivar la nostra alegria, aquesta alegria serena, a través d'un qüestionament profund sobre els nostres valors i l'actitud, no? Clar, vivim en una societat en la que cultivem sovint una ment competitiva, i aquesta ment competitiva ens fa situar com triomfadors o víctimes. Llavors, si les coses no ens surten, ens trobem, ens creiem que som fracassats. Mm. Aquí entra la depressió i necessitem aquestes addiccions que compensin això i ens permetin entrar en estats doncs, d'eufòria que compensin aquesta angoixa, no? Llavors, sempre estem entre o som triomfadors o som víctimes, però clar, un no pot ser triomfador sempre en la vida, no? Per tant, aquesta ment competitiva és molt tramposa i és molt perillosa. I davant d'aquesta ment competitiva hem de trobar alternatives per veure, percebre les coses d'una altra manera. O sigui, la vida no és, no sóc un fracassat perquè no hagi obtingut això o això o això, sinó que sóc un triomfador si aconsegueixo que davant de tots aquests fracassos, entre cometes, jo no m'afecti o no entri en estats de depressiu, sinó que sàpiga veure la part positiva, sàpiga treure l'aprenentatge, extreure l'aprenentatge d'aquelles circumstàncies, i així aniré a poc a poc cultivant aquesta serenitat que pot arribar a produir aquesta flor, que és l'alegria.
Aquest seria un bon subtítol pel programa. En contra de l'eufòria, a favor de la serenitat que produeix una flor anomenada alegria.
Molt bonica.
Tony White. És molt fàcil quedar-se atrapat en l'eufòria quan tot va bé.
Bé, cal recordar, avui no ens acompanya el doctor Masgrau amb nosaltres, però que hi ha vegades en què l'eufòria és totalment desmesurada, que diu la Cristina Llagostera, psicòloga, som animals d'emoció, que ens alegrem per ella, però que també podem emmalaltir a causa d'ella, i que la bipolaritat és un trastorn cada dia més freqüent. Els seus símptomes són oposats i extrems, eufòria i depressió a grans trets, que per la medicina xinesa l'eufòria és una emoció sense arrel, un foc sense refredament de l'aigua, un qi sense control, i la depressió és el contrari. El qi enfonsat, sense força per activar ni activar de remuntar, un estat de contenció i interiorització. En l'estat del trastorn bipolar, el que falta és l'equilibri, l'harmonia entre les dues forces, el que nosaltres, el que s'anomena el yin i el yang. I recordar també que l'eufòria afecta no només el cor, a la circulació de la sang,
sí, sí,
com ens deia l'Isabel abans.
Clar, perquè l'eufòria ataca, debilita l'energia del cor, l'energia cor. Que el cor no és com l'entenem a Occident, el cor, com dèiem abans, és la seu de les emocions i del pensament, i té diferents funcions. El cor regula la sang, la circulació de les substàncies a través de la sang, la regeneració de la sang, i també governa el pensament i les emocions. Per tant, quan es debilita el canal del cor, la circulació del cor, es debilita la nostra ment. S'agita, el pensament es pot confondre, es fa confús, el pensament no és clar, les emocions s'alteren, no? La persona pot entrar en estats de reacció, de molta sensibilitat, de molta agitació, fins i tot de descontrol, no? Fins i tot aquí dèiem de violència, d'ira...
Sí, sí.
I a nivell orgànic, doncs, tot l'organisme, com que tot està interrelacionat en el nostre organisme, doncs aquesta energia cor acaba afectant l'intestí, pot afectar el pulmó, etc.
No? Per tant, per exemple, no prendríem o no hauríem de prendre decisions des de l'eufòria.
No creo que sea una buena decisión, justamente. Yo creo que tiene muchos peligros la euforia y estaría a lo mejor bien que podamos hablar un poquito de esto, porque la sensación cuando uno habla de euforia es la hiperpositividad. No puede haber nada más positivo. ¿Cómo podemos estar en contra de la euforia? Pues sí, yo creo que hay peligros. Y los peligros es que uno distorsiona la realidad, porque los sentimientos son tan fuertes que proyectamos cosas. Perdemos la sensación del riesgo. Claro, de repente no tenemos límites y podemos hacer cosas de las que nos podamos arrepentir. Es un poco como cuando uno bebe y se desinhibe, ¿no? Pues es un poco en el mismo sentido. También nos lleva, yo creo, a la falta de ecuanimidad. De repente estamos tan arriba que no somos ecuánimes con las cosas ni con la vida. Y sobre todo, perdemos el concepto de nosotros mismos, porque estamos en la cresta de la ola, sin pensar que vamos a bajar.
Bé, per tant, hem parlat de l'eufòria, no n'hem parlat gaire bé, l'energia acaba davallant i no estem a favor de l'eufòria. En canvi, diu Isabel Calpe Rufat, si cultivem l'alegria, l'energia augmenta.
Sí, fixa't, diuen els confucians, com Mengzi, que el chi del cor és la meravella de les meravelles. O sigui, dintre de les energies que tenim, que en tenim diferents, en el cor, circulant, en el nostre cos, perdó, en el nostre cos, doncs hi ha una, que és aquesta energia del cor, que és la més potent, és la més potent que existeix. Per tant, quan tenim un cor
obert,
llavors aquesta energia es potencia i irradia, diuen, hi ha textos preciosos dintre de la història del Qigong, no?, que parlen de com aquest chi irradia a través dels membres, no?, i fins i tot es pot com percebre, no?
Es veu que a força metres es pot percebre. O sigui, això es pot mesurar, es veu.
Sí, llavors això ens permet equilibrar les passions i lograr la serenitud, la serenor, la quietud, que ens permet entrar en el Dao. El Dao és difícil de definir, com diu Lao Tzu, però en tot cas entrar en harmonia amb l'univers. El cor és l'univers, l'univers és el cor.
No, m'imagino que la Mònica Esgueva, que darrerament ha hagut de xerrar força, fer força xerrades presentant el seu últim llibre, És donde puede rozar tu corazón, el Luciérnaga, però el d'abans, que era el primer, Cuando sea feliz, vostè quan anava a un auditori, no només d'aquí, sinó també de Sud-amèrica, per exemple, no? Es trobàvem que la gent anava directament a la xerrada pensant que el concepte de felicitat al qual es referia vostè era l'eufòria, no?
Sí, confundimos la felicitat con el éxtasis o con l'eufòria, en el que primero, el mundo se adecua a nuestros deseos, podemos hacer todos nuestros deseos realidad, estamos siempre enamorados, estamos siempre en pleno orgasmo, y todo es maravilloso, pero estamos en la cresta y jamás bajaremos. Y nos aferramos a ello, por favor, que nadie me baje de aquí. Esto no es la felicidad. Esto no es la felicidad. La felicidad es algo que, como estamos hablando, es mucho más estable. Depende de uno, no depende de las circunstancias externas. Uno tiene control, uno puede gestionarlo. Está en el interior, por supuesto que las circunstancias externas tienen algo que ver, pero no son determinantes. Y yo creo que lo importante es el optimismo, es la alegría, esa alegría de vivir, es la serenidad, es la paz interna. Esto está relacionado con la felicidad.
Sí, es que en el fons, quan parla la Mònica, fa pensar que, de fet, l'eufòria, o aquesta necessitat d'entrar en estats eufòrics, jo crec que ve d'una crisi de valors, no?, una por, no?, una por davant del significat de la vida, una por de sentir-se buit, de sentir-se fracassat, com dèiem abans. Llavors busquem, no?, busquem aquestes experiències que almenys momentàniament ens donin un mínim plaer, una mínima satisfacció. Però clar, no obtindrem en realitat una satisfacció plena si no és a través d'un cultiu, no?, de cultivar la nostra ànima. No ho dic en un sentit cristià, l'ànima, no?, sinó el nostre interior, la nostra vida interior, no?
Sí, un matís sobre les circumstàncies externes que parlem ara. És interessant veure les circumstàncies externes, normalment el que generen són tota mena d'emocions, no? Sobretot emocions molt pertorbadores, de desig o d'ignorància, de la qual l'eufòria pot créixer, és, diguem-ne, creada per...
L'eufòria aquestes... també seria una emoció pertorbadora, no?
En aquest cas, sí, en aquest cas seria de desig o d'odi, per exemple, d'odi quan estàs la violència, quan trenques amb violència per eufòria, seria d'odi, no? Però en aquest sentit, les circumstàncies externes, la que creen relativament, són aquestes emocions pertorbadores. Però si fixem, les circumstàncies externes, d'alguna forma, no afavoreixen el fet de créixer en amor, en compassió, en alegria sana, en alegria serena, no? En canvi, l'alegria serena, l'amor, la compassió, és un esforç que has de fer des de dintre, és a dir, trobar aquesta energia d'amor i compassió des del cor, i llavors tractar de fer-la créixer. Però és un potencial que tens, no és una cosa que circumstancialment les pugui crear, tot i que les circumstàncies les pots transformar, perquè tu quan comences a pensar des de dintre, des del cor, amb amor i compassió, llavors tractes de que la teva ment en canvi totes les circumstàncies. Per exemple, si una circumstància és molt negativa, una persona que te fa enutjar i tal, i penses en ella amb amor, transforma la circumstància externa. Aquella persona no és negativa perquè t'està ajudant a generar paciència, per exemple, no? I ho veus molt diferent. Però, clar, estàs actuant des del cor. No és, si deixes rebre, si perceps la circumstància tal com és, segurament t'enutjaràs amb aquella persona. Però si treballes des del cor, des de l'emoció positiva, des dels valors que tu vas generant gràcies a aquestes emocions positives, les circumstàncies les transformes, però és des de dintre fora. Però normalment les circumstàncies externes, sempre que les reps, creen emocions perturbadores.
Yo creo que además existe un peligro, y es que la euforia puede ser una emoción escapista. Entonces buscamos esa euforia para escapar de nosotros mismos, para escapar de nuestra vida, para escapar de lo que tenemos dentro, porque no queremos enfrentarnos a ello. Y la euforia es una distracción momentània.
És una fugida endavant, sí, totalment. I Mònica, vostè que acaba d'arribar, vostè que també és llicenciada en econòmiques i que acaba d'arribar de Dharamsala vivint allà amb l'austeritat, diguem-ho així...
Bueno, hi ha hotels de 3 estrelles.
No era el millor, no, eh? No, jo no estava ahí, eh?
Pels turistes que venen de luxe, també.
Lo sai, però jo no estava ahí. Jo estava en l'austeritat. Ahí has dado en el clavo.
I quan arriba aquí i veu que cada cop més parlem de la crisi, però bé, ara ja veu que tenim altres debats, diguem-ne, més punyents, què pensa? Com ho veu?
Pues mucho... El ánimo está muy irritado. Y mucho... Yo lo que más... A mí, una de las cosas que más me choca es la queja. Que llegas aquí y la gente se queja de todo. Y cuando vienes de un lugar en el que hay tan poco, sales a la calle y están los tullidos, están las personas que no... Hay personas que están realmente con lepra, que no pueden andar. O sea, son cosas muy fuertes. Y no ves a la gente en la queja. La gente convive con su realidad. Y aquí, yo, una de las cosas que más me choca, me ha chocado porque llevo aquí pocos días, luego ya te vas acostumbrando, pero es el recurso a la queja. O sea, en lugar de decir, bueno, yo estoy en este lugar, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es la solución? No, es hundirse en el problema. Y esto a mí es lo que más me choca ahora mismo al llegar.
Es que, claro, lo más difícil es confrontarse a uno mismo. En realidad, a través del tema este de la euforia, estamos yendo, tocando muy en profundidad, porque, claro...
Pues parla en català, si vol, Isabel, eh?
Ah, sí, és veritat, disculpeu. Bé, és molt fàcil, no?, doncs buscar solucions fora, no? Però el que és difícil és fer el treball dins, no? I bé, el que és interessant, doncs, com en programes d'aquests, doncs que posem una petita llavor per incentivar que la gent realment miri cap endins, no? I no tinguin por, perquè al contrari, encara que al principi pugui ser difícil, no?, moltes vegades, per exemple, jo als meus estudiants o alumnes de Qigong els dic, la pràctica del Qigong de vegades és com la travessia del desert. Però després trobes... hi ha una satisfacció, hi ha un regal que ho compensa tot.
Per què travessia del desert?
Home, perquè... bé, en la pràctica doncs, et confrontes a tu mateix i, per tant, poden sortir emocions que fins i tot desconeguis, no? Que et pensis... Hi ha gent que es pensa que són persones molt, molt serenes i després troben que tenen moltes emocions, molta ira amagada, etcètera, etcètera. Llavors, això és una confrontació personal que de vegades és molt dura. Molt, molt, molt dura, no? Però si no fas aquesta confrontació, llavors el que et queda és... Has de construir compensacions per trobar un equilibri en la teva vida. I llavors sempre estaràs en la insatisfacció, no?
I el Qigong ajuda a resoldre conflictes?
Sí.
És a dir, per exemple, aquesta setmana el president Mas...
Home, conflictes constitucionals encara no.
Val.
M'anaves a preguntar.
Sí, no, això, en general, conflictes.
Però individuals i col·lectius suposo que sí, sí, no?
Individuals, sí, i en la mesura en què transforma l'individu, uh-huh, doncs pots transformar moltes coses. Perfecte. Perquè la transformació de la societat, sí, sí, ha de venir a partir de la transformació de cada un de nosaltres. Llavors, si en comptes de queixar-nos i buscar que els altres, l'Estat, ens ho resolgui tot, mirem una mica cap endins i ens transformem, llavors, a poc, cadascú es pot convertir-se en un agent actiu de transformació del seu petit entorn i anar fent canvis més transcendents.
Recordo, com hem dit abans, que la Isabel Calpe-Rufat va crear fa un parell d'anys l'escola, sí, de Qigong, que trobarem més informació a isabelcalpe.wordpress.com, a internet. Sí. Esteu fent moltes activitats?
Sí, per cert, l'haig d'actualitzar, perdonaran els oients, haig d'actualitzar el meu blog. Però sí, hi ha tallers, hi ha classes, estem fent moltes coses.
Yo creo que Isabel estaba dando en el clavo, porque realmente la elección que tenemos hoy en día y siempre, cada ser humano, es buscamos escapar, buscamos distraernos de nuestra realidad o buscamos cambiar nuestra realidad con nuestra participación. No que nos salven de nuestra realidad, sino que nosotros, a través de ese trabajo interno, crecemos, nos hacemos más fuertes, mejoramos, nos convertimos en las personas que queremos ser. Però és una elecció, això nadie te puede forzar.
Això és l'ofici de viure a Catalunya Ràdio. Hem començat parlant de l'eufòria i acabarem buscant el benestar, la serenor, la pau, la tranquil·litat, amb una meditació que ens farà en Ricard Rotllant, el nostre monjo budista, aprofitant avui també que hi ha la Mònica Esqueda amb nosaltres, que és una experta meditadora. Gairebé podríem fer una parella meditadora, no? És a dir, sí, la podríem fer tots dos.
No, aquí l'experto és Ricard.
Però ara improvisaríem aquí, no hi hauria compenetració, llavors ho deixem tot a les mans d'en Ricard.
Molt bé.
Ricard, doncs, esquena recta.
Sí, actitud positiva.
Fer, abans de la publicitat, una petita meditació.
Motivació adequada, la motivació d'assolir felicitat, però per no per nosaltres mateixos, sinó també per poder fer feliços als altres. En aquest sentit, que ens ajudarà molt és poder centrar la ment. Una ment centrada ens ajuda a tenir interiorització. Recordem que l'estat d'eufòria no ens deixa estar centrats en nosaltres mateixos, sinó que ens fa d'alguna forma estar extrovertits, estar sempre mirant com expressar l'eufòria en qualsevol direcció, ja sigui positiva, ja sigui negativa, violència, com hem parlat, o d'altres menes. D'aquesta manera tractem doncs, de centrar la ment en un punt concret, el punt que ens fa tenir la ment estable, tranquil·la, serenada, és el nas. El nas ens ajudarà a sentir com l'aire entra i surt per ell. D'aquesta manera centrem aquí la ment, la tenim tranquil·la. Amb aquest centrament anem guanyant amb assossec, amb serenor, amb aquesta serenor que ens ajuda a sentir alegria. Sentir alegria perquè, evidentment, una ment tranquil·la, per vegades tranquil·la, ens fa sentir alegria, és així de fàcil. I en aquesta alegria podem fer-la, diguem-ne, irradiar, no? La podem fer irradiar d'alguna forma extensiva als altres. Tractem de, per exemple, imprimir o impregnar, amarar els nostres pensaments d'aquesta alegria i crear les circumstàncies externes sempre que esdevenim en contacte amb els altres, utilitzar aquesta alegria que hem anat acumulant durant la meditació d'alguna forma per expressar-la envers totes les nostres actituds externes, tota la mena de converses, discursos, tot el que fem amb els altres, ja sigui pel cos, per la parla o per la ment. D'aquesta forma l'alegria sempre ens ajudarà sempre, i això ens fa feliços a nosaltres, però també farà molt feliços a tots els éssers. I amb aquesta alegria és realment, diguem-ne, el fonament, la base per assolir un estat de plenitud, un estat de tranquil·litat serena, un estat de felicitat, però no una felicitat que estigui, diguem-ne, marcada per l'eufòria, no és l'eufòria, felicitat és no sentir cap mena d'emoció perturbadora, a més de poder expressar totes les bones qualitats que hi ha amb la nostra ment en potencial, les podem fer créixer i manifestar-les extensament. Això ens farà feliços a tots els éssers.
Ricard Rotllant, monjo budista, moltes gràcies per tornar a l'ofici de viure. Fins ben aviat.
Moltíssimes
Mònica
gràcies.
Mònica Esgueva, moltes gràcies.
Gràcies.
Ben retrobada. Isabel Calperrufat, també. Fins ben aviat. Molt
fins
bon dia. D'aquí uns instants, a l'ofici de viure, Àlex Rovira.
Feu podcasting allà on aneu amb l'ofici de viure.
Una de les coses que m'emportava...
Albert Bosch en expedició a l'Antàrtida.
Podcasts d'aquí, de Catalunya Ràdio, em portava uns quants i de l'ofici de viure em vaig escoltar uns quants, de veritat, eh?
Si voleu escoltar qualsevol programa endarrerit o de la temporada passada, podeu anar a catradio.cat. Cliqueu damunt programes a Z i seleccioneu els programes que més us interessin.
A l'ofici de viure mirarem d'aprendre a dir.
A internet teniu ara mateix més de 1.000 programes de l'ofici de viure a la vostra disposició.
L'ofici de viure amb Gaspar Hernández.
Eines pel benestar emocional. I líder d'escoltes per internet amb més de 400.000 descàrregues.
Mundo Deportivo t'ofereix la manta del Barça. Una manta de disseny exclusiu inspirada en la nova samarreta del Futbol Club Barcelona. Gaudeix-la a l'habitació, al menjador o a l'estadi. Aconsegueix la manta del Barça per només 4,95 €. La cartilla dissabte 6 i diumenge 7 d'octubre a Mundo Deportivo.
L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana.
El bloc de notes de l'Àlex Rovira avui, la velocitat dels valors. Àlex, molt bon dia.
Molt bon dia, Gaspar.
De què parles quan parles de la velocitat dels valors?
Doncs que cal desenvolupar una saviesa del temps, que hi ha un temps per escoltar i un temps per callar, i un temps per sembrar i un temps per recollir. I que últimament s'ha parlat molt de que aquesta crisi que estem vivint és una crisi de valors, i és cert, però potser valdria la pena aprofundir-hi molt en aquesta idea. I aquest estiu, endreçant llibres i fent regal de llibres, a mi m'agrada molt renovar i regalar molts dels llibres, em vaig trobar un compendi d'articles de José Antonio Marina, que regalava una revista fa uns quants anys, i vaig trobar aquest fragment deliciós que vaig pensar que valia la pena portar a l'Ofici de Viure.
José Antonio Marina, que ets acompanyat un o dos cops cada temporada a l'Ofici de Viure, en presència de l'Àlex Rovira.
Home savi i bella persona i gran amic. I m'agradaria llegir res, un fragment molt breu que donaria lloc a la reflexió d'aquesta setmana. No? José Antonio Marina diu: cal ser ràpids per respondre a la injustícia, però cal ser pacients per escoltar. Cal ser molt ràpids per executar allò que has decidit, però cal tenir calma a l'hora de decidir. L'eficàcia és molt ràpida. La tendresa demana temps. No es pot acariciar precipitadament. La pressa talla directament. Prescindeix de les formes. No té contemplacions. Valgra. Per això, de vegades, anar de pressa el que fa és encegar els valors. Els valors necessiten temps, com la veritat i certs tipus de bellesa. I penso que és cert, no? És a dir, l'eficàcia, tot i que té una manifestació ràpida, per ser eficaç tocant el piano o amb qualsevol habilitat, o amb un esport o amb una disciplina professional, calen molts anys de preparació. La humilitat és un valor que es va coent lentament amb la reflexió sobre la vida i amb les pròpies experiències o bufetades que et dona la vida. El coratge, que té una manifestació immediata, el que defensa a la persona estimada sobtadament, ha conquerit aquest valor, probablement enfrontant-se a moltes coses de la vida. Per tant, els veritables valors són com les arrels d'un arbre. No es veuen, però arrelen ben fons, i de sobte la primavera són les que permeten que l'arbre desplegui un potencial transformador rapidíssimament en molt pocs dies, que l'escorça creixi súbitament i que en apenes dos mesos es genera una quantitat nova de fulles que alimenten la vida. No? I els valors són això.
L'Àlex també té una vena totalment poètica. No és veritat, és veritat. Això només cal veure les fotografies que fas també a la teva pàgina del Facebook, que recomanem als oients que visitin.
Moltes gràcies.
Que les fas tu mateix, també.
Sí, sí, sí. M'agrada molt... La fotografia m'he aficionat molt darrerament i cada cop en gaudeixo més. I penso que també és una manera de compartir amb els altres la mirada, no? I tornant a això que dèiem dels valors, efectivament, penso que cal conquerir-los, i una conquesta no és fàcil, però un cop els has incorporat en el teu joc experiència, et permeten ser molt més eficient en la gestió de l'existència.
El bloc de notes de l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio d'Àlex Rovira. Àlex, fins diumenge, que tinguis una setmana plàcida.
Moltes gràcies, bon Gaspar. Una abraçada.
L'Ofici de Viure.
viure@catradio.cat. Jordi Llavina, molt bon dia.
Bon dia i bona hora. Som-hi. Fa 18 anys que estic amb el meu home. Vàrem començar a sortir quan jo tenia 17 anys i ell 18. Sempre hem anat fent tranquil·lament. Avui dia tenim dos nens de pocs anys. El meu home és una bona persona, intel·ligent, treballador, m'estima. I on és el problema, doncs? Us deveu preguntar. Si tot això ens va tan bé, doncs el problema és que jo m'avorreixo. Vivim als afores d'una ciutat preciosa que gairebé no veig ni en pintura. Em costa molt que m'acompanyi a passejar-hi. Els caps de setmana anem al camp, a casa de la seva família, ell, i que jo adoro. I d'allà quasi no en sortim. Sempre té coses a fer. Qualsevol petita sortida que puguem fer la proposo jo, quan en la nostra relació trobo que tenim poca comunicació. M'agradaria que em parlés més del que sent, de les seves emocions. Ell s'ho guarda tot, no s'enfada mai, o molt poc. Com a molt s'entristeix, sexualment és el mateix. Crec que tenim poc sexe, i tot va lligat. Tenir poc sexe ens allunya entre nosaltres i això ens porta a no tenir-ne ganes. Sort que no sempre és així. És per tot això que hi ha èpoques en què entro en crisi i estic de molt mal humor i m'enfado amb facilitat. I li tiro un cara a tot això. Li explico com em sento, que m'avorreixo en molts sentits, i ell no sap què dir-me. Jo vull sortir i fer coses en família, passejar, viure el bon temps. Voldria que parléssim més, tenir més complicitat. Sovint en aquestes crisis m'assalten pensaments d'infidelitat. Fins i tot alguna vegada li he dit que em buscaria algú altre que complementés aquesta part de la nostra vida en parella.
Jordi Llavina, per exemple, és molt simpàtic.
Molt, 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 molt. Sí. Però què, estàs suggerint alguna cosa?
No, 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 jo, perdó, no em voldria ficar...
No
em demanen.
No ens posem amb camises d'onze vares aquí, eh? I es passa, som-hi, acabem-ho, això. Sé que ens estimem i no voldria fer-li cap mal. Potser hauria d'aprendre a fer més la meva pel meu compte, però jo les vull fer amb ell i amb els nostres nens. Bé, una mama de 36 anys que ens agraeix també el programa.
Moltes gràcies. Bromes a part, sí que anava a dir, si ella no ho hagués dit al final, que ja m'imaginava la teva resposta, que seria dir-li, bé, doncs tot això que li ho expliqui a ell cara a cara, no? Sí. Però ja li ha dit.
Sí, li he dit, però jo crec que ha de, tot això hauria de motivar una reflexió urgent del teu marit. Urgent i peremptòria. A mi, particularment, que veig tants casos, que miro d'analitzar tantes situacions, de vegades molt diverses, aquesta carta, aquesta situació, no em sembla preocupant. Em sembla una reflexió que es podria fer segurament un tant per cent altíssim de les parelles del país. Perquè el que em sembla cantat és que si tot continua així, però tu t'aniràs allunyant més i més d'ell. Per tant, aquesta reflexió urgent que dic que has de fer, no? Aquest, anava a dir, no donar-li cap ultimàtum, no ben bé cridar-li l'auto, però una mica sí, eh? Una mica sí. Fer aquesta reflexió, perquè si no, efectivament, tu fugiràs, o cada vegada te'n sentiràs menys partícip de la seva vida, també, no? Deia Sigmund Freud, l'encunyador i fundador del psicoanàlisi, el pare d'aquest sistema d'anàlisi psicològica, he estat un home afortunat. Res en la vida no m'ha estat fàcil. I a mi em sembla una frase que es pot aplicar, per contrast, al comportament del teu marit, no? Ho han dit moltes vegades, que la convivència no és fàcil, és aviat el contrari. Quan vivim en parella i portem molts anys de convivència i coneixe'ns massa, també ens desgasta emocionalment, naturalment. Doncs llavors cal inventar noves fórmules per sobreviure a la parella i fer-la tirar endavant. Jo no sé si t'escolta el teu marit. És probable que sí, però que li costi molt pel temperament, pel que sigui, de canviar certs hàbits. Francesc Torralba, un col·laborador d'aquest programa, escriu: la resposta de qualitat només pot realitzar-se si va precedida d'una escolta de qualitat. Per tant, escolta de qualitat. I insisteixo, si vols salvar aquesta relació, que crec que sí, que has de fer que se salvi, però el més urgent en aquest moment és que t'escolti, que el teu marit t'escolti i que comenci a moure fitxa, perquè jo crec que la pilota, en aquest cas, és el seu taulat, no? Per tant, tu li expliques una vegada més, no sé si serà la novena o l'enèsima, li expliques una vegada més i d'ell tu n'has d'esperar una resposta de qualitat.
I no hi pot haver, entre tant, petits pactes, com si diguéssim, fer petites sortides...
Si ell s'hi ha bé, naturalment que sí. Però, de vegades, els petits gestos, les petites sortides, no serveixen per redreçar una situació que està una mica estagnada, una mica aturada, no?
Sí, tu, Jordi, t'hi has provat amb això a l'inrevés, que se't demanés a tu coses que tu...
Sí, a mi se m'han demanat coses, jo vaig mirar de complir-les, altres vegades no les vaig complir, i sí, sí, és això, l'estira i arronsa típic de qualsevol relació amorosa, que està sempre, deixem-ho dir ben clar, tenyida d'interessos...
Què dius, ara?
Sí,
oh,
sí.
Mira,
una relació com la que podem tenir...
Però si estem parlant d'amor...
L'Edu Arnàs, el nostre magnífic...
És el nostre tècnic de so.
El nostre magnífic tècnic de so i de tot. I jo, és una relació sana, perquè és una relació d'amics. D'amics, o la que pugui jo mantenir amb tu, d'amics. Aquí no hi ha interessos. Jo vull que a l'Edu a l'escola li vagin molt bé la vida, com vull que t'hi vagin a tu. I com segurament vosaltres dos voleu que m'hi vagin a mi. Molt bé. A la que hi ha una relació de parella, naturalment és una relació amb molts aspectes superior a la que puguem mantenir nosaltres, no? Tres homes, en aquest cas, heterosexuals, però bé, això és igual. L'amistat pura entre tres persones, entre tres homes. Entre un home i un home, un home i una dona, una relació d'amor, sigui homosexual, heterosexual, el que sigui, hi ha uns interessos que no són exactament aquests. I sobretot si vius sota el mateix sostre hi ha fills, hi ha. Aquí s'encreuen molts interessos que de vegades doncs juguen de manera molt perillosa en la voluntat de cada un dels membres del
país. El nostre interès, Jordi, és escoltar l'opinió de Iolanda Sussin, la psicoanalista, a part de la teva, que complementa la teva, sí, i la rodoneix Molt ben entès que la teva, com sempre, ha estat magnífica.
Molt bé. Doncs miraré de correspondre a tanta gentilesa llegint aquesta resposta de la Joan. Diu, hi ha una dita que diu, comença a buscar per tu mateix allò que vols i no esperis de rebre-ho dels altres, perquè tenia molt millor. És el consell que li dona la Iolanda, aquesta dona de 36 anys, que no signa amb la identitat pròpia, perquè diu que sembla atrapada en els seus actes, que hi sembla totalment atrapada. No que el seu cap vola, però el seu cos, en canvi, sembla que resti petrificat perquè el marit no l'acompanya. És clar que ja sap que podria fer-ho ella, però què passaria si comencés a fer-ho? Què passaria si la nostra oient comencés a anar al seu aire, si el seu cos també volés lliurement en el camí del seu desig? On la portaria aquest vol? Preguntes retòriques, que vol dir preguntes que d'alguna manera ja enclouen una resposta. Quina veu que he posat, més seductora? No, de vegades et trobes la gent pel carrer i dius, ah, sí, és la teva veu. Ostres, la identifiquem, però esclar, per la ràdio sembles... miro de
més fer-ho. Interessant.
Sí, fer-me una mica
l'interessant.
Sí, miro de ser més seductor, no? Tot i que ara al migdia, doncs, quina seducció vols anar a buscar, no? Si fos a les 12 de la nit, t'imagines com ho faríem, això? Ho faríem
gràcies, Jordi Llevin. Els oients també. Moltes gràcies. Una abraçada.